Molt bon dia. Tenim a l'altra banda de la connexió Albert Beorlegui, crític de cinema, historiador de cinema i periodista. Molt bon dia, Albert.
Bon dia, Sergio.
Primera pregunta obligada. Cinema d'aventures. Creus que és un gènere que, el gènere que millor defineix el públic de l'aula d'extensió universitària?
No, ni molt menys. Em sembla que el públic de l'aula d'extensió universitària és un públic que ja té suficient experiència, suficient edat com perquè el cinema d'aventures sigui només un dels molts gèneres que hagi cultivat i que hagi i, diguem, estimat al llarg dels anys. Pensem que el cinema clàssic comença, diguem-ne, en termes generals, doncs, a principis dels 30 i s'extén fins a finals dels 60, i és en aquest període de temps, en aquestes tres dècades, quan hi ha l'esplendor, no només del cinema d'aventura, sinó també l'esplendor del musical, l'esplendor de les pel·lícules conegudes com de l'Oeste, on s'estableixen, per entendre'ns, els paràmetres del cinema, que diem del cinema bo. Llavors, clar, quan parlem del cinema d'aventures és un gènere tan ample i tan extens que ho hem distribuït en un seminari que tindrà 4 sessions de durada i en la que analitzaré algunes de les particularitats, algunes de les constants i algunes de les temàtiques d'aquest gènere.
Clar, però és un curs a l'aula d'extensió universitària que està preparat per gent de més de 55 anys. Igualment, a la gent que ens agrada el cinema ens encantarà anar a un curs d'aquest.
Home, sí, no sé com està el tema de les inscripcions, però sí, en un principi està obert a tothom. És a dir, el fet que parli de cinema d'aventures, que està realitzat fa uns quants anys o unes quantes dècades, és més, i em sembla que les noves generacions, si tinguessin oportunitat a través de les noves tecnologies o a través ben bé de la televisió, cosa que ara és impensable perquè la televisió és del tot impossible que emetin una pel·lícula que tingui més de 10 o de 15 anys, doncs se n'adonarien del públic potencial que té, i especialment de com el cinema d'aventures clàssic, aquell realitzat als anys 40 o als anys 50, té un encant, el de l'artesanalitat, un encant que ara evidentment queda completament camuflat a través de la infografia i a través de l'ordinador, que òbviament sí, podrà tenir molt d'efectisme, però resulta poc efectiu.
Exacte. I ja entrant en matèria, ens podries fer un parell de pinzellades sobre les pel·lícules que es tractaran al seminari?
Sí, doncs mira, començarem aquesta primera sessió, que serà el dilluns de la setmana que ve, dilluns a la tarda. Farem una introducció sobre quan comença el cinema d'aventures. El cinema d'aventures, de fet, neix pràcticament amb l'arrencament del cinema com a tal. El cinema neix el 1895, el cinema concebut a través dels germans Lumière. Els germans Lumière són enginyers, són persones que són molt avorrides perquè només entenen el cinema com una retrat de la realitat, i un dels primers espectadors d'aquelles primeres sessions al Salon Indien de París és un màgic i prestigitador francès d'origen espanyol que es diu Georges Méliès, que intueix les possibilitats del cinema com a art escapista. Això d'art no s'entén encara a principis del segle i molt menys. De fet, fins que el cinema, hauran de passar bastants anys fins que el cinema no tingui la consideració d'art. I ell veurà, intuirà les possibilitats que tindrà aquest nou experiment, aquest nou invent, doncs, per no recrear una realitat, sinó crear-ne una altra. Llavors, començo amb una introducció parlant de Georges Méliès i veiem fins i tot algun tros de les seves pel·lícules, i llavors ens centrem en les diverses temàtiques. En aquesta primera sessió analitzarem el cinema històric, és a dir, aquell cinema que passa, per entendre'ns, en temps remots o temps llunyans, i ens centrem, doncs, en l'edat medieval i el cinema de capa i espasa, amb una particularitat amb el cinema colonial. Clar, això és un terreny amplíssim. Quan parlo de l'edat medieval, doncs ens centrem bàsicament en dues pel·lícules, que és el Robin de los Bosques, versió de l'Errol Flynn, i el Cron la fletxa de Jacques Tourneur de l'any 50. I quan parlem del cinema de capa i espasa, parlo de l'Escaramuix, però també parlo del Prisionero de Zenda i parlo d'altres pel·lícules que s'encabeixen en aquest període històric, que es pot situar més o menys a l'època barroca i que abraça pràcticament fins al segle XIX i principis del XX. I llavors també ja acabarem aquesta primera sessió amb unes pinzellades al respecte del cinema colonial, que podríem situar històricament, doncs, durant l'expansió de l'Imperi Britànic al segle XIX, amb una pel·lícula de referència com és Les Quatre Plumes. En aquest context històric és on ens centrarem en aquesta primera sessió. Llavors, la segona, que serà l'altre dilluns, ens centrarem no en les pel·lícules de caire històric, sinó en les pel·lícules que tenen com a principal tret principal el fet que passin a llocs molt remots. I quan dic a llocs remots, serà la jungla, serà la selva i també Orient. I en aquí tractarem diverses temàtiques, la primera de les quals serà quan el protagonista de la història està immers en una naturalesa que li pot resultar més o menys hostil. Aquest seria el cas, per exemple, de la La senda de los elefantes, o seria el cas de Cuando ruge la marabunta. Una altra particularitat d'aquest subgènere seria quan l'home està integrat completament a la naturalesa, i seria possiblement el cas del Tarzán de los monos i totes les seves pel·lícules que s'han fet. Clar. I un tercer element seria l'element iniciàtic, és a dir, quan l'home utilitza aquesta jungla o aquesta selva, diguem-ne, per créixer, diguem-ne, emocionalment o espiritualment, el cas de la Reina d'Àfrica, de Mogambo o de les mines del rei Salomón.
Déu-n'hi-do.
Sí, vull dir que, i acabarem aquesta segona sessió amb una particularitat que serà el cinema oriental, i aquí parlem d'Orient tal i com l'entès sempre a través del tapís de Hollywood, és a dir, a través d'aquests frescos, diguem-ne, meravellosos i màgics que ha recreat des dels anys 30 als anys 40, no? Horizontes Perdidos de Frank Capra i El Ladrón de Bagdad d'en Zoltán Korda seran les pel·lícules de les que farem referència, i això acabarem la segona sessió.
I tot això ho podrem veure a l'Arxiu Nacional de Catalunya el dia 24, el dia 31,
això mateix.
El dia 7 de febrer i el 14 de febrer.
Això mateix, el 7 de febrer tindrem una tercera xerrada que serà les aventures marítimes, és a dir, ens centrarem en les aventures marítimes, i aquí parlarem de com les diverses productores de Hollywood també van tractar el tema, diguem-ne, de les aventures al mar, des de la Metro-Goldwyn-Mayer amb la seva Rebel·lió a bordo, la versió d'en Clark Gable i el Charles Laughton, passant per les incursions que va fer la Warner Brothers amb les pel·lícules protagonitzades per l'Errol Flynn, com per exemple Capitán Blood, o les pel·lícules de la 20th Century Fox, que va en el seu moment interpretar en Tyrone Power com el Cisne Negro, i sense anar més lluny també les pel·lícules de la Universal com El Tiempo en sus Manos, sense oblidar també les incursions en Burt Lancaster amb aquella petita joia que es deia El Temible Burlón. Amb això i La Illa del Tresor, que és un clàssic d'aquells imprescindibles, no només del cinema d'aventura sinó del gènere en general, doncs farem un punt i a part per acabar aquest seminari, aquesta tercera sessió, amb les aventures que tenen com a protagonista a Jules Verne. Jules Verne, el famós escriptor francès, doncs evidentment el seu material ha estat font de nombrosíssimes adaptacions cinematogràfiques, i ens centrarem en dues: amb La Volta al Mundo en 80 dies, de l'any 56, que va guanyar l'Òscar la millor pel·lícula, i també en Viaje al Centro de la Tierra, rodada 3 anys més tard per Henry Levin. I amb això acabarem la tercera sessió.
I l'última ja de què parlaríem així?
I l'última, doncs farem una sessió particular en la que els espectadors triaran alguna pel·lícula per veure, i llavors farem una sessió així de cinefòrum per tal que tot plegat pugui quedar com molt arrodonit i la gent pugui recordar no només aquestes grans pel·lícules sinó també fragments d'algunes de les que també s'hauran projectat.
I el seminari serà 100%, diguem, instructiu? Només parlarà el ponent i els assistents, o hi haurà pel·lícules per veure també?
Sí, farem les meves conferències sobre cinema. No es tracto de fer uns seminaris que siguin només rigorosos, que evidentment ho són, sinó que també evidentment proporcionen entreteniment, perquè al capdavall la gent de les aules d'extensió universitària va a passar-s'ho bé, que al capdavall és el que es tracta. Si a més és una matèria com a cinematogràfica, és difícil que tot plegat sigui àrid. Així que sí, miro de combinar sempre les meves conferències amb moltes anècdotes que revelin possiblement o que expliquin molt d'algun determinat tarannà, d'algun director o d'alguna productora, però també tot això combinat amb fragments de pel·lícules per fer-ho tot plegat com molt lleuger i molt cinèfil.
Clar, aquest cinema, el cinema d'aventures va néixer sobretot per entretenir el públic, un cinema sense pretensions, sense res especial. D'aquell esperit del cinema d'aventures, què en queda ara mateix?
Home, no sé si el cinema d'aventures, com deies, va néixer només per evasió. Em sembla que tot el cinema va néixer per evasió. Això, com us deia, de l'etiqueta de cinema com a expressió artística del segle XX és una cosa que ve posteriorment, ve a partir del 1911, i ve quan tot un grup d'intel·lectuals italians encapçalats per un tal Ricciotto Canudo diu: calla, això de l'espectacle de barraca poder sí que es pot arribar a convertir en art. Però sí, el cinema d'aventures, per definició, és un cinema d'evasió, tot i que, evidentment, com qualsevol expressió artística, ja que està ben feta, i que no està massa ben feta, i la mostra està en les pel·lícules que ens trobem d'aventures que es roden actualment. Vull dir, algú se'n recorda d'algun argument o d'algun títol d'alguna pel·lícula que hagi anat a veure, més enllà dels aparatosos efectes visuals, més enllà de la pirotècnia que es pot veure en cinema? Jo sóc molt fan d'aquest gènere, i em costa recordar alguna pel·lícula que més enllà de la projecció m'hagi arribat a impactar per alguna cosa. No sé què tindran les pel·lícules clàssiques, les pel·lícules protagonitzades per l'Stewart Granger o per Robert Taylor o per en Clark Gable dels anys 30 i 40, que mantenen aquest esperit de l'essència aventurera, i més enllà de la pirotècnia visual, més enllà dels efectes generats per ordinador, tenen una història, tenen una ànima de la qual, evidentment, les pel·lícules d'avui, tret d'unes rosíssimes excepcions, careixen.
quines serien aquestes excepcions?
Doncs mira, jo de les últimes pel·lícules, el que passa que no es ven bé cinema d'aventures, però una de les mostres possiblement dels darrers anys que trobo que és molt interessant, malgrat que alguns historiadors i malgrat que alguns fanàtics de la mitologia es posin les mans al cap, però Troia de Wolfgang Petersen era una pel·lícula que més enllà del seu contingut, diguem-ne, aparatós, més enllà de les seves seqüències d'acció, era una pel·lícula que tenia arguments molt interessants, especialment per l'ambivalència moral dels seus protagonistes i perquè obligaven l'espectador a que decidís entre dos protagonistes bons o dos protagonistes dolents. La sèrie d'Indiana Jones, sé que hi ha moltes crítiques al respecte de la quarta part, però les pel·lícules d'Indiana Jones, la seva tetralogia, no deixen de ser un magnífic exemple de com reaprofitar tot el material del qual estan fets els somnis dels anys 30 i 40 i a convertir-lo en un material nou i fer una pel·lícula que, més enllà de les seves seqüències d'acció, tingui potència, tingui qualitat i tingui especialment pes.
Llavors, les pel·lícules que surten a partir del segle XXI, com per exemple superhits com La Mòmia o Pirates del Caribe, aquestes com les qualifiques tu?
Doncs mira, La Mòmia, per exemple, la primera i la segona part eren pel·lícules força interessants. Sí, d'acord, estan adaquades a l'espectador del segle XXI, no es pot negar això. Pirates del Caribe també, la primera també no deixa de ser, no deixa de partir de la mateixa premissa de l'Indiana Jones, és a dir, agafen totes les constants del gènere dels anys 30, els Pirates del Caribe sense anar més lluny, agafa totes les pel·lícules de la Warner Brothers protagonitzades per l'Errol Flynn i l'Olivia de Havilland dels anys 30 i 40 i en fa un refregit que sí, que d'acord que és un refregit però que ho ven al públic d'una manera contundent, amb molta efectivitat i convencent a l'espectador, perquè en el fons una pel·lícula, sigui d'aventures o sigui de qualsevol altre gènere, el que pretén el director o el que pretén el productor és que l'espectador es cregui allò que està veient. I malgrat tota la parafernàlia i els efectes visuals, la primera entrega dels Pirates del Caribe en aquest sentit era admirable per el dibuix d'uns personatges que estan molt ben fets i que estan molt, que van molt més enllà de no pas del guió que malauradament avui en dia acaba suplint-se sempre amb els efectes especials.
Clar, ara el que hem vist, tu has dit moltíssims noms d'actors famosos que van marcar un temps, aquella època, Errol Flynn, Tylon Power, que tots aquests actors van marcar aquell moment, però de directors també n'haurien forces.
Sí, tot i que, a veure, amb els directors, clar, és un gènere que, clar, va tenir el que en diuen en argot cinematogràfic els artesans. Hi havia gent que tant feia drames com feia pel·lícules d'acció com feia musicals. Això passava amb el sistema dels grans estudis de Hollywood, en què tot el món del cinema estava dominat per mitja dotzena de productores, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, la Warner, la 20th Century Fox o la Columbia, i es anaven distribuint, per entendre'ns, el pastís. Llavors, clar, tots servien per tot. Però entre els directors clàssics, doncs, per exemple, hi ha Jacques Tourneur, que és el director de La Corona de la Fletxa, hi ha, per exemple, Michael Curtiz, que va ser el director de les pel·lícules de pirates de la Warner Brothers als anys 30 i als 40, hi ha William Wellman, hi ha algunes de les pel·lícules de John Ford en les seves incursions al cinema d'aventures, hi ha en Woody S. Van Dyke, de les pel·lícules del Tarzan, especialment la primera. Per tant, hi ha en Compton Bennett, de les Mines del Rei Salomón, no sé, hi ha en Richard Thorpe, que era un director conegut per les pel·lícules medievals que va fer, amb en Robert Taylor, Los Caballeros del Rei Arturo, o Ivanhoe, o sense més lluny, George Sidney, que tant et podia fer un musical, tan meravellós com un dia en Nova York, perdó, com Levando Ancles, com una pel·lícula tan extraordinària de Capa i Espasa com és l'Escaramuix. Sí. Per tant, tots servien per tot.
I directors actuals, per exemple, venen al cap ara mateix Peter Jackson, James Cameron, Spielberg. Aquests directors potser confonen el cinema d'aventures una mica amb el cinema d'acció, podria ser?
Jo quan començo el seminari i defineixo una mica el cinema d'aventures, perquè és molt difícil de delimitar el gènere, sí, què és el que s'entén per cinema d'aventures. Jo acostumo a posar uns quants paràmetres i un d'ells és la distinció amb el cinema d'acció. Jo entenc que el cinema d'aventures passa en temps pretèrits mentre que el cinema d'acció passa a l'actualitat. És una distinció com qualsevol altra, però jo ho entenc d'aquesta manera. A veure, has mencionat tres directors, diguem-ne, de temàtiques i estils i de formes ben diferents. Exacte. Peter Jackson és un director que evidentment passarà a la història per la seva trilogia extraordinària dels Senyors Anells. Jo no diria que no es ven bé una pel·lícula d'aventures, tot i que es pot encabir en aquest gènere perquè té totes les constants. Hi ha una recerca iniciàtica, hi ha uns protagonistes, hi ha uns personatges que estan molt ben dibuixats, però és molt més enllà que no pas el cinema de pura evasió, de pur escapisme, com podien tenir els anys 30 o 40. Els Senyors Anells hi ha al darrere pràcticament uns plantejaments filosòfics. Això d'una banda. Llavors, l'altre, James Cameron, home, mira, I el James Cameron, com que hi ha també un tema personal, no és que és un senyor que em caigui excessivament simpàtic, no, admeto no. Que Avatar està molt bé, admeto que Titanic, malgrat el seu malgrat el seu esperit embafador, doncs no està malament, doncs no sé si es pot catalogar massa de cinema, diguem-ne, d'aventures. Té pel·lícules com Avis, per exemple, o té la segona part de Terminator, encara que són més pel·lícules d'acció que no pas, o de ciència-ficció. La ciència-ficció no deixa de ser el cinema d'aventures traslladat al futur, En el fons no deixa de ser el mateix. I Steven Spielberg, jo em sembla que els supera, no només per la quantitat de les pel·lícules realitzades, sinó també per la qualitat. Si té unes pel·lícules que defineixen la vessant més aventurera, aquesta serien evident la tetralogia d'Indiana Jones, alguna altra pel·lícula, com per exemple el Hook, la fallida Hook, però llavors les seves pel·lícules d'acció són, per exemple, doncs Atrápame si puedes, que era més una comèdia que no pas una pel·lícula d'acció, o les ja futuristes, com Els encuentros en la tercera fase, l'ET, o sense anar més lluny, Minority Report.
Clar. I una cosa, aquest curs no és el primer que fa sobre cinema a l'aula d'extensió. L'any passat, per exemple, vas parlar sobre les grans actrius clàssiques.
Sí.
Sembla així que el cinema interessa, i molt, a més.
Sí, sortosament t'adones que el cinema és una... O sigui, ja ha superat la idea de dir, va, parlem de cinema, anem a passar-nos-ho bé, d'acord, és això, però ja quelcom més, jo vull insuflar rigor, vull insuflar historicitat, perquè en el fons el cinema no deixa de ser la crònica visual del segle XX, no deixa de ser la millor màquina del temps que l'home ha inventat, perquè en el fons quan veus pel·lícules, no pel·lícules de ficció sinó pel·lícules documentals dels anys 20, dels anys 30, te'n adones que pots saber a través de la filmació, pots saber com es pensava, com se sentia, com es vestia, com era la gent de fa 80, de fa 90 anys. Això amb els anys cada vegada més serà un document historiogràfic de primer ordre, sinó també perquè el cinema, diguem-ne, que comença a estar desconnectat de la vessant emocional. Les generacions que van néixer als anys 20, als anys 30, diguem-ne, se'n van, però queden les generacions, i sobretot les futures, les noves generacions, comencen a estar interessades per tot un tipus de cinema que es va rodar quan ells ni els seus pares havien nascut. Jo, per exemple, una de les coses de les que em sento molt orgullós és que quan faig conferències a les universitats o xerrades o seminaris sobre cinema, quedo admiradíssim de com la gent té molt d'interès per un tipus de cinema que hauria sigut impensable, com és el cinema mut. Les noves generacions comencen a tenir interès per al cinema mut, i dius, com pot ser que l'era de la tecnologia, dels Wii's, de les PlayStations i dels Facebooks i dels Twitters, la gent pugui tenir interès per un tipus de llenguatge cinematogràfic en què els planos duren més de 3 segons, en què tot és en blanc i negre i en què no s'expira res, només amb la imatge? Doncs això ara ha superat el període de temps en què ha passat de moda, i per tant continua tenint molt d'atractiu per les noves generacions, perquè ho veuen com una cosa extraordinàriament rara, ho veuen com una cosa marciana. I superat aquest esturament inicial, jo em sembla que amb el temps encara despertarà molt més interès entre les noves generacions, no?
Esperem que així sigui. I ja per acabar l'entrevista, ara estem en una època que es reparteixen molts premis, Globus d'Or, Oscars, Goyes, Premis Gaudí. Fora d'aquests premis, si haguessis de recomanar una pel·lícula als nostres oients, quina diries ara mateix?
Mira, m'ho poses molt difícil perquè jo tracto de cinema clàssic i per tant la meva especialitat és el cinema clàssic.
Doncs fa una pel·li clàssica.
No, fa bastant de temps, bueno, tampoc no fa massa temps, anava molt al cinema, però m'he desenganyat molt, i de tant en tant, molt de tant en tant, sí, encara vaig al cinema. La última gran pel·lícula que he vist al cinema és una pel·lícula que supura classicisme per tots i cadascun dels fotogrames, i que és una pel·lícula senzillament extraordinària que espero que s'emporti molts premis Òscar, que és El discurs del rei, amb el Colin Firth, que partint d'una anècdota banal, intranscendent, greve vulgar, el caqueig d'un futur monarca se converteix en una reflexió magnífica sobre la soledat del poder, sobre la incomunicació de la monarquia, plegat de grandioses interpretacions i d'un guió ajustadíssim. I de les pel·lícules de l'any passat, doncs mira, hi ha dues que em van especialment entusiasmar. Una és L'Origen, que és una pel·lícula que trobo senzillament magnífica per tot el replantejament i per la innovació que va suposar, i de l'altra Toy Story 3, que és una pel·lícula que, sí, d'acord, és infantil, és de dibuixos animats, però és una pel·lícula que aconsegueix el primer gran manament del cinema, que és el de transmetre emocions, i els de la casa Pixar, Disney, ho transmeten sense cap mena de dubte.
Molt bé. Doncs Albert Beorlegui, crític de cinema, periodista, historiador de cinema, gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest matí a Cugat Ràdio, i bé, molta sort amb el seminari i fins la propera.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergio, i em prenent nota.
Fins aviat.
Adéu-siau.
Adéu.